Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
L'Audiència de Castelló ha començat aquest mateix dilluns a jutjar l'expresident d'Escal UGS, Recadero del Potro, i també l'exconseller delegat José Luis Martínez Dalmau, i la mateixa mercantil pels terratrèmols que van provocar les injeccions de gas del magatzem submarí a partir del setembre de l'any 2013. Els dos directius, acusats de delicte ambiental, s'enfronten a peticions d'entre 6 i 7 anys de presó. La vista, que arriba 8 anys després de l'episodi sísmic i el tancament d'unes instal·lacions, encara pendents de desmantellament, no abordarà les possibles irregularitats en el disseny i la tramitació del projecte, així com tampoc l'escàndol pel finançament i cost final, que pot superar els 2.000 milions d'euros a càrrec de les arques públiques estatals. Així, aquest matí, a quarts d'11, ha començat aquest dilluns la declaració dels dos acusats. El primer ha estat Recadero del Potro, expresident d'Escal UGS, que ha acceptat respondre les preguntes de totes les parts. Del Potro ha assegurat a la fiscal que ni tenia tasques executives ni tenia poders i que aquests requerien en el coordinador i director general de la companyia, Carlos Barat. Del Potro ha arribat a la ciutat de la justícia de Castelló amb el segon acusat, l'exconseller delegat José Luis Martínez Dalmau, on ha fet la cua pertinent amb els advocats per accedir als jutjats. Però l'objecte d'aquesta vista difícilment anirà més enllà de la gestió de l'episodi sísmic com a responsables del magatzem de gas submarí. Si bé les parts acusadores tenen a l'abast nombrosa informació que posa en dubte l'actuació d'Escal UGS en el moment del disseny tècnic i d'iniciar la tramitació del projecte, així com bastir l'arquitectura del finançament públic posterior, el jutge instructor no ha volgut en cap cas obrir aquests temes. I és que, tot i la sentència del Constitucional anul·lant els pagaments de l'any 2016, l'executiu va aprovar fa un any el retorn dels 1.350 milions d'euros més interessos als bancs que van presentar una reclamació patrimonial al Suprem. Es va fer a càrrec d'una ampliació de crèdit del Ministeri d'Hisenda i amb deute públic. La suma de totes les partides, incloent uns 260 milions d'euros pel desmantellament, pot disparar el cost final de la factura del Castor a més de 2.000 milions d'euros. Juntament amb Fiscalia i Arca Ibèrica, els afectats pels terratrèmols del Castor, sota la plataforma Aplaca, exerceixen l'acusació particular. El president de Aplaca, Joan Ferrando, ha recordat que tota la ciutadania ha resultat damnificada pel projecte Castor, més enllà dels afectats directes pels terratrèmols.
Porta conseqüències el fet d'injectar gas d'una manera no prou estudiada geològicament en aquest projecte i que esta possible delicte, pues, això té conseqüències i té unes conseqüències a molts de nivells. Afectats per la plataforma Castor no som només estos 123 o els centenars de persones que estaven lluitant durant anys tot això. Afectats per la plataforma Castor, ara ho som tots els ciutadans espanyols, perquè ja estem pagant aquesta desfeta tècnica i econòmica del Castor, perquè els diners que el govern espanyol està posant per a tornar als bancs aquests diners i tot això, això ja són diners que podrien emplear-se en ensenyament, podrien emplear-se en sanitat, podrien emplear-se en moltes coses.
Més enllà de la reclamació de la Fiscalia, l'empresa asseguradora Zurich, perquè assumeixi els danys directes provocats pels sismes acreditats per 10 particulars i valora durant la vista les afectacions en una altra vintena de casos, els 123 socis de l'entitat reclamen a l'empresa, de la mà del gabinet jurídic especialista en aquests casos, BCB Lex, una indemnització pels danys morals, pel pànic i la inseguretat patida durant l'onada sísmica. Aquesta petició concreta s'eleva a 15.000 euros per persona, 1.845.000 euros en total, molt per sobre dels 2.500 euros inicialment anunciats per la mateixa entitat. El president d'Aplaca, Joan Ferrando, subratllava la importància de vincular jurídicament les injeccions de gas al Castor amb els terratrèmols i al mateix temps amb els danys morals que reclamen els afectats, com en el cas de la Costa Concòrdia.
Les dificultats que han de quantificar un dany moral que s'ha patit en els anys que fa que ja es va patir i en unes circumstàncies molt especials. Què és el que per a nosaltres és molt important? Primer, el reconeixement de que aquí va haver una causa-efecte d'injecció de gas a terratrèmols que van provocar aquest dany moral. I segon, no es pot demanar una cosa que sigui difícil de qualificar. Per tant, a on ens acollim nosaltres? Doncs ens acollim a una sentència que va haver en el cas Costa Concòrdia, que van morir persones, però que n'hi van haver que van estar al vaixell només patint si els podia passar alguna cosa. I va ser aquesta quantitat la sentència que va donar un jutge italià.
El president de APLACA, l'Associació d'Afectats pels Terratrèmols del Castor, Joan Ferrando, ha apuntat que si bé a l'estat espanyol no és tan habitual que es reconeguin danys morals en aquests casos, sí que ho és a altres països d'Europa i del món.
A l'estat espanyol no estem del tot conscienciats en el tema dels danys morals. A altres països sí que es fan indemnitzacions d'aquest tipus. Per tant, nosaltres el que volem és que aquí també siguem europeus, siguem internacionals i que els juzgats, sobretot a l'Audiència Provincial de Castelló en esta causa, pues s'investigui i se decidisca reconèixer una responsabilitat d'esta empresa que al produir un efecte de terratrèmols també pues, com a conseqüència feien un dany moral a les persones que demanen ser indemnitzades.
Amb tot, l'entitat ha aconseguit que les autoritats judicials de Castelló citen, finalment, només uns 14 dels 123 afectats, xifra que podria acabar reduint finalment a 4 perquè prestin presencialment declaració a l'Audiència de Castelló. El judici tindrà lloc a la secció primera d'aquesta Audiència Provincial de Castelló i s'allargarà durant almenys 4 setmanes. No només per la gran llista inicial de gairebé 200 testimonis citats, que durant les últimes setmanes s'ha escurçat notablement, sinó per la gran quantitat d'informes i declaracions de pèrits, una 60, que en teoria han d'aportar claretat sobre els fets que es jutgen. De moment, s'han marcat sessions, a banda de la primera jornada, els dies 19, 20, 25, 26 i 27 d'octubre, així com el 2, 3, 8, 9, 10 i 15 de novembre.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Policia Nacional ha desarticulat una xarxa d'explotació sexual que presumptament actuava a Amposta i a l'Aldea. En l'operatiu s'han alliberat 5 dones que eren obligades a prostituir-se després de ser captades al Paraguai amb falses ofertes de feina relacionades amb la cura de gent gran. Les víctimes també eren forçades a consumir i vendre drogues als clients. Els agents han detingut 10 persones acusades de formar part de l'organització criminal, 3 de les quals ja han ingressat a presó. La xarxa comptava amb el suport d'una agència de viatges paraguaiana que traslladava les víctimes fins a l'aeroport del Prat, així com també d'altres persones que captaven dones en situació de vulnerabilitat al Paraguai. Els agents van fer 4 entrades en pisos d'Amposta i 2 més en pisos ubicats a l'Aldea. En els diferents registres policials s'han intervengut 8.605 euros en metàl·lic, 18 grams de cocaïna, 2 balances de precisió, 6 telèfons mòbils, un ordinador portàtil i diversa documentació. I al programa d'avui anem a parlar d'una de les activitats que es portarà a terme al municipi de Roquetes aquest diumenge, perquè precisament el dia 24 d'octubre es portarà a terme a Roquetes el que serà la tercera cursa de la Dona de les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una cursa caminada per recaptar fons per la Lliga contra el Càncer. Aquesta tercera cursa de la Dona de les Terres de l'Ebre, que aquest any se celebra a Roquetes, està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre, la Lliga contra el Càncer Terres de l'Ebre, el Trail Roquetes i l'Ajuntament de Roquetes. Es tracta d'una cursa, com diem, que l'objectiu és recaptar fons per la Lliga contra el Càncer. I per a parlar d'aquesta activitat i també parlar de la Lliga del Càncer del territori, tenim aquí amb nosaltres a la Montse Eixendri, que és la delegada de la Lliga contra el Càncer a Tortosa. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya la Pepita Bosch, que és la delegada de la Lliga contra el Càncer a Roquetes. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Paco.
Com diem, aquesta cursa se farà aquest diumenge, dia 24 d'octubre, té un recorregut de 4 quilòmetres, sortirà des del pavelló poliesportiu a les 11 del matí. I explica'ns una mica quin és l'objectiu d'aquesta cursa. Aquesta és la tercera que es va fer, una bona iniciativa. La gent hi participa. Quin és l'objectiu que voleu amb aquesta cursa?
Correcte. Aquest any és el tercer any que se celebra, comptant que l'any passat no vam poder pel tema de la pandèmia, però és una cursa que té un objectiu festiu, lúdic i també per a recaptar diners per a la Lliga. que és molt important doncs, també doncs, per a poder contribuir en el tema d'investigació, ajudar a malalts, activitats que es fan i doncs, estar també a recaudar diners.
Qui pot participar en aquesta cursa?
Tothom que vulgui. Homes, dones, xiquets, famílies, grups d'amics... Tothom que vulgui participar serà benvingut a la cursa.
I com ho pot fer-ho i fins quan se pot inscriure?
Pues poden fer-ho per internet a la pàgina www.cursadeladona. És un donatiu de 15 euros i també donen una samarreta. I es pot fer fins el mateix dia de la cursa.
Com diem, aquesta cursa solidària amb l'objectiu de recaptar fons, perquè suposo que els fons econòmics són importants per a portar a terme totes les activitats que teniu, no?
Totalment. Sense aquests fons la Lliga no podria ni continuar fent les activitats que fa, ni ajudar en investigació, ni a les famílies que ho puguen necessitar.
Hem de recordar que la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre es va crear l'any 1993 i com a objectius prioritaris, quins són els que es marca la Lliga?
Objectius prioritaris, doncs, bueno, informar la població, donar suport, contribuir en investigació, en camps mèdics... L'objectiu, doncs, millorar la vida del pacient en general.
Suposo que des de la delegació de Roquetes també se fan diferents activitats per tal de donar aquesta difusió, parlar de la prevenció i el tractament del càncer. Què és el que es porta a terme des de la delegació a Roquetes?
Pues bueno, des de la delegació a Roquetes, com aquell que diu, el més important que fem durant l'any és el sopar que fem solidari, que també el fi és recaudar diners. Sempre venen doncs, cap a unes 200 persones, un sopar que és, no sé, la gent els agrada molt vindre perquè hi ha molt bona harmonia, s'està molt bé i fa 2 anys que no l'han pogut fer, l'any passat i este també va conseqüència de la pandèmia no l'han pogut fer. Però vam demanar l'ajuda a les persones que normalment venien al sopar mitjançant una carta que els van fer, adreçant-nos a ells, i dient que com feia 2 anys que no havíem pogut recollir res, a veure si volien col·laborar voluntàriament. I la veritat és que tots ens van respondre molt bé i quasi vam recollir tants diners com el sopar. No ho sé, després han fet altres coses, doncs quan va començar la pandèmia, com no hi havia mascaretes, vaig demanar a l'Associació de Dones a veure si volien col·laborar les dones que venien al corte i a les labors, i entre totes van fer moltes mascaretes, igual per a gent gran com per a menuts. Inclús una farmàcia d'aquí ens va donar molta roba per a poder fer les mascaretes i l'Ajuntament també va pagar la resta de roba que ens feia falta. O sigui, d'aquí vull agrair a la farmàcia Cortiella i a l'Ajuntament l'ajuda que vam tindre.
Com molt bé heu explicat, des de la Lliga contra el Càncer, un dels objectius és fer aquesta difusió, prevenció i tractament de la malaltia i ho feu a través d'activitats d'informació i educació a la població. I sobretot és important un dels serveis que ofereix la Lliga, que són els grups d'ajuda mútua. Suposo que aquests grups d'ajuda són importants, no? Sobretot per a la gent que se li diagnostica un càncer.
Sí, la veritat és que són molt importants perquè són uns grups que estan dirigits bé, bueno, per una psicooncòloga i normalment també per una persona afectada que l'ajuda a portar el grup. I el que es fan aquestes xerrades doncs, bueno, doncs pot anar la gent que està diagnosticada o afectada en aquells moments de càncer o inclús després d'haver passat la malaltia i allí el que fa és trobar-se amb gent que està en la mateixa situació. Què passa? Que doncs, se pot parlar més... De temes pues, que et preocupen o neguits que pugues tindre, perquè a vegades pues, en la família sí que t'apoyes molt, però realment qui t'entén és qui està passant la mateixa malaltia o pareguda a la teva. I llavors pues, bueno, hi ha molt d'enteniment, en aquests grups també pues, no tot és la malaltia, sinó que després pues, també s'organitzen sopars, s'organitzen dinars, berenars... I la veritat és que va molt bé per en aquest sentit, per poder parlar i compartir, sobretot.
Per això és important el tema del voluntariat. Voluntariat de diferents tipus de voluntaris, suposo, no?
Sí, també existeixen voluntaris, el qual doncs, bueno, són normalment, la majoria de vegades, no sempre, però moltes vegades és gent afectada, en el qual doncs, són coneixedors o coneixedores de la malaltia i doncs, entenen millor... als pacients.
I el voluntariat també hospitalari també és important.
Sí, el que passa que ara en lo del voluntariat hospitalari no es pot fer doncs, pels temes de la pandèmia, però sí que es fa pues, acompanyament a lo que és hospital de dia, una persona que estigui en tractament, o inclús també quan estan fent la radioteràpia, si necessiten que els acompanyin o estan tots sols. També se porten, pues, bueno, se portaven els coixinets del cor a les persones intervingudes de càncer de mama o linfadectomia, i totes aquestes coses, pues, la veritat, que donen molt de suport al pacient.
Suposa que és important donar informació a la ciutadania del que és el càncer. El càncer, ja sabem que avui en dia és un dels principals problemes de la nostra salut pública, tot i que, per exemple, una definició més tècnica del càncer podia ser que és un grup de cèl·lules que creixen desordenadament i fora del control del nostre organisme. També podem dir que el càncer és un grup de més de 100 malalties diferents, és a dir, que hi ha molt de tipus de diagnòstics de càncer, no?
La veritat és que sí, massa tipus de càncer, per desgràcia. I en el que volem contribuir també a la Lliga és en la investigació, per a poder adelantar en el que és, bueno, conèixer nous tractaments, per a poder tractar la malaltia i poder millorar la vida dels pacients.
Perquè aquí al nostre territori, quins tipus de càncer són els que més se diagnostiquen?
Si parlem de lo que és en grups de, per exemple, en grups de dones, la major incidència sol ser càncer de mama. Si parlem en grups de homes, en lo masculí, sol ser lo càncer de pròstata. Però si és una cosa curiosa, si adjuntem lo sexe masculí i lo sexe femení, sol ser lo més incident lo càncer de colon.
I suposo que aquí la prevenció és important, no? Sobretot aquests programes que es fan de detecció de càncer. Com estan funcionant?
Pues bueno, sí que són molt importants, perquè quan a partir dels 50 anys se rep a casa o bé sigui una carta dient que tenim una mamografia de control o bé lo del control de la femta, la sang en femta, és molt important que la gent ho faci. Per què? Perquè el pronòstic precoç, el diagnòstic precoç, és molt important per a poder tractar la malaltia des d'un començament més inicial, que no estigui l'enfermetat tan avançada. Llavors, què passa? Que els tractaments funcionen millor, que no pas si està la malaltia en una fase més avançada. Per això, ja que tenim aquestes eines per a poder-les utilitzar, tant en càncer de mama com en colon, la gent, jo animo a tothom a que ho faigui, que aprofite i que vagin i que no tinguin temor. Perquè com més pront se diagnostica, ojalà que no, però si es diagnostica, com més aviat i estigui en una fase més inicial, els tractaments poden funcionar millor, perquè el càncer no és sinònim de mort, al contrari. Però sí que el diagnòstic precoç és molt important.
Hi ha alguna edat per a fer aquest diagnòstic o qualsevol persona a l'edat que tingui pot anar a fer aquestes proves?
No, les mamografies m'apareix que són a partir dels 50 i lo de la sang...
Està al 70.
Sí, de 50 a 70, no? I la sang en femta me penso que també és a partir dels 50. Sí. Però bueno, això no vol dir que una persona que note alguna cosa diferent o es note algun voltet o que quan va al lavabo veu alguna cosa estranya que vagin al seu metge i encara que no entri dins d'aquest grup de població se li faran les proves, evidentment.
Hi ha algun símptoma característic que pugui identificar que una persona pugui arribar a patir un càncer?
En el càncer de mama, per exemple, no hi ha un diagnòstic, o sigui, no hi ha un efecte que digues és que em trobo malament. No, normalment sol sortir pues, un voltet o una retracció del mugró o la pell ataronjada, però el que és físic, de dolor físic o això, no. I llavors, pues, bueno, lo de colon... si és que no detectes tu que fas sang en la femta, bueno, potser sigui més físic, perquè sí que a la llarga te vas trobant una mica més malament i dius, ui, aquí algo passa, no? Però, de fet, no hi ha edat. Per desgràcia, hi ha gent molt jove, també, que sofreix aquesta malaltia, i abans potser sí que era una cosa més de gent gran, però avui en dia, per desgràcia, hi ha cada vegada gent més jove.
Pel que fa a la delegació de Roquetes del càncer, quanta gent està involucrada en la vostra associació?
Bueno, la nostra associació, la delegació, som 6 persones, com aquell que diu, però també els familiars d'aquestes 6 persones col·laboren sempre quan fem el sopar o quan fem alguna cosa ens han d'ajudar. I després també tenim un grup de persones que tots els anys, des del primer dia, com aquell que diu que van començar a fer sopars o berenars, que van començar primer en berenars i després en sopars, que l'últim que van fer ja era el número 18, o sigui, fa anys que estem, 18, i no comptem l'any passat i este. O sigui, ja estaríem al 20. Este sempre col·laboren amb nosaltres, ens ajuden a servir els sopars, a l'Ajuntament, per suposat, ens deixa el pavelló, ens fiquen les taules, col·laboren en tot i les persones aquestes també, que sense elles no ho podrien fer.
La gent és receptiva a les vostres iniciatives, ve a informar-se, s'apunta a la delegació?
Home, apuntar-se, s'apunta algú, però bueno, però sí, van fent.
Abans parlàvem del diagnòstic que és important i després parlem també del tractament. Tenim la cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia. Suposo que també contra més informació se li dona a la gent millor sobre aquests tractaments, no?
Sí, totalment, perquè bueno, dependent del tipus de càncer que tingui cada persona, doncs també els metges fan diferents tipus de tractament. No perquè dues persones tinguin càncer de mama vol dir que seguiran el mateix tractament. Depenent del tipus de tumor que tindrà cada persona o de l'estadi en què estarà, se faran uns tipus de tractament o uns altres, o bé primer cirurgia, després quimioteràpia, o al revés. I també existeix la radioteràpia, quimioteràpia, la cirurgia, hasta la immunoteràpia també, que això, bueno, doncs ja et dic, depèn de cada cas, els metges són els que fan el tractament adequat i personalitzat per a cada persona.
Abans parlàvem que és important recaptar fons, sobretot pel tema de la investigació. Com està avançant la investigació pel que fa referència al càncer? Hi ha algunes novetats importants darrerament?
Bueno, sí, cada dia es van descobrint coses noves. Ara, bueno, doncs s'han d'anar ficant a la pràctica i s'han d'anar provant, però la investigació és clau per a poder millorar tant els tractaments com fer més tractaments Diana, no? Que diuen ells, depenent del tipus de tumor, fan un tipus de tractament. I volia, bueno, sí.
Per exemple, últimament s'està parlant de la immunoteràpia, no?
Això és una de les novetats que, com he dit, depenent del tipus de tumor de cada persona, se farà el tractament personalitzat.
Com diem abans, és important en la malaltia dels més de 100 tipus de càncer que es poden arribar a diagnosticar, tindre aquest diagnòstic després del tractament, però també és important la prevenció. Què podem fer per a previndre possibles càncers?
Bueno, l'estil de vida saludable, que seria pues, bueno, fer deport, una dieta equilibrada, sana, no fumar, no beure alcohol, aquestes coses sí que poden previndre el que és el desenvolupament del càncer. I aquestes coses, pues, bueno, nosaltres sempre ho aconsellem, perquè a part ja no és pel càncer, sinó és per un estil de vida saludable al final, no? Que el que volem és tindre qualitat de vida.
I suposo que també és important l'entorn familiar de la persona que s'hi diagnostica un càncer. Donar suport a les famílies, aspectes psicològics també són importants que tracteu des de la Lliga, no?
Sí, totalment. La família és una part a vegades bastant oblidada i també sofreixen la malaltia, no com el malalt perquè és en pròpia persona, però sí que el dia a dia són tractaments molt llargs i són tractaments que la família també pateix. Llavors, bueno, des de la Lliga també tenim una psicòloga, bueno, en tenim dos, però aquí a les Terres de l'Ebre tenim una psicòloga a l'Hospital de Jesús que pot anar qualsevol persona afectada per la malaltia o inclús algun familiar que ho pugui necessitar, perquè no oblidem que també per a ells és una etapa dura.
Diem abans que el tema de les diferents delegacions de la Lliga contra el càncer, com per exemple la de Roquetes, la de Tortosa o les que han al territori, és donar informació. Moltes vegades potser la gent tenim idees errònies o potser hi ha mites sobre el càncer. Avui en dia, per exemple, diagnosticar un càncer no significa tindre una sentència de mort. El càncer, per exemple, no es contagia. Suposo que tota aquesta informació també la doneu, no? La gent s'informa, està preocupada per aquests mites, podem dir?
Sí, la veritat és que hi ha molts de mites encara, no? Perquè normalment quan se parla del càncer no es diu la paraula, se diu una llarga malaltia...
Sí, no sé per què ho fan.
Hi ha cert tabú. dir la paraula càncer.
Sí, perquè a vegades la majoria de gent relacionem o relacionàvem càncer amb mort i no és així. El que parlàvem de la investigació cada vegada està més avançat. Els tractaments són més personalitzats i el diagnòstic precoç ajuda molt a que aquesta malaltia no tingui un desenllaç fatal. Per desgràcia sí que hi ha gent que encara no pot superar la malaltia, però cada vegada se supera més. Per exemple, en el càncer de mama hi ha un índex de supervivència sobre un 90%. És moltíssim. Això fa anys era impensable. Llavors, doncs, bueno, sí, hi ha molts de mites, encara el càncer no és relacionat amb mort.
Per això, Pepita, també és important, com diem, donar informació i suport tant a la persona que se li diagnostica com també al seu entorn, a la família. Vosaltres també veu la preocupació de les famílies quan hi ha una persona al grup familiar que se li ha diagnosticat càncer?
Sí, bueno, hi poden acudir nosaltres, que nosaltres, si directament no podem solucionar, doncs ja busquem a la persona o els dirigim, per exemple, als metges de Reus o a tu a Tortosa, al lloc que convingui, perquè reben el suport.
Un altre aspecte important, a banda de tot aquest suport a les persones que se les diagnostica, al familiar, suport psicològic, suport de donar informació, també és important ajudes econòmiques. Des de la Lliga també doneu ajudes econòmiques?
Sí, se donen ajudes econòmiques a persones que la puguen necessitar, però tenen que estar en tractament i tenen que tindre unes necessitats especials. Llavors, el que fem és que des de la Lliga i des de bueno, l'hospital, els mateixos metges són els que deriven a la persona que pot necessitar aquesta ajuda, els deriven als diferents ajuntaments, en les assistentes socials, i aquestes persones més els metges són els que fan la valoració de si aquesta persona realment és candidata per a poder rebre l'ajuda. Aquesta ajuda és econòmica i pot ser durant aquesta persona estigui en tractament actiu.
Com diem abans, els tractaments, tenim la cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia, sobretot radioteràpia i quimioteràpia, doncs això afecten al cos, a l'estat físic i també a la imatge. Un altre dels serveis que es dona des de la Lliga, no sé si és molt conegut, és que teniu un banc de perruques.
Sí, correcte. És una cosa que normalment la gent no sap, però sí que rebem moltes perruques doncs, bueno, de gent que ha passat el tractament i que per sort ja no la necessiten i la fiquen al servei d'altres persones que sí que la puguen necessitar i que en aquell moment no tinguen la disposició econòmica, perquè aquestes coses són cares, per a poder dispondre. Llavors la Lliga el que fa és oferir aquest servei per a la persona que la pugui fer falta.
I si centrem aquests serveis que dona la Lliga contra el càncer a determinats càncers, per exemple el càncer de mama, també des de la Lliga s'ofereix les primeres pròtesis de mama.
També.
Completament sí. Gratuïtes.
Completament gratuïtes. Són unes pròtesis de cotó que normalment se fiquen després de la primera cirurgia. Han de ser de cotó per a no crear cap tipus d'al·lèrgia ni cap tipus d'irritació a la pell. I aquestes pròtesis les dona la Lliga de forma gratuïta a la gent que li pugui fer falta.
Més serveis que se donen des de la Lliga i que potser la gent no coneix i que potser són una mica més curiosos, teniu un dels serveis que es diu coixins del cor. Són uns coixins que redueixen el dolor després d'una operació, no?
Sí, aquests coixins són uns coixinets, com tu bé has dit, en una forma de cor, que a part que són molt guapets, doncs els fem les persones voluntàries. I abans, quan podíem, ja ho he dit, anàvem a l'hospital a entregar-los personalment, però ara, en el tema de la pandèmia, doncs no podem. I què fem? Doncs ho donem al servei de cirurgia de l'Hospital Verge de la Cinta i a l'hospital de dia, per a que tothom que li pugui fer falta després d'una cirurgia mamària o bé d'una linfadectomia, que se tracta de lo que són els ganglis axilars, este coixinet se fica aquí baix de l'aixella per a poder reduir el que és inflamació, retenció de líquid, dolor, també fa que el braç no estigui en contacte directe amb la ferida, ajuda a descansar millor i es pot utilitzar sempre que es vulgui, inclús des d'estar sentada mirant la tele al sofà de casa o per a dormir o per a fer un viatge en cotxe. I la veritat és que ajuda molt a les pacients la forma és molt bonica i té un significat molt especial per a nosaltres.
I com molt bé comentava Pepita anteriorment, doncs això és tasca de voluntàries que fan, voluntaris que fan tots aquests treballs de manera desinteressada per la Lliga contra el Càncer. I un altre dels que també se fa és uns braçalets de tela que es diuen Tocant el Cor, no, Pepi?
Sí, però nosaltres, o sigui, ara actualment el que farem, bueno, el que farem, tenim previst que un ortopedi d'aquí de Roquetes ens faci coixinets, o sigui, ens regalarà coixinets perquè nosaltres ho poguéssim donar a les persones afectades. O sigui, no són braçalets, són coixinets estos que toquen el cor.
De tota manera, també estan aquests braçalets tocant el cor, no?
Sí, aquests braçalets també se porten, com he dit abans, en lo mateix del coixinet, se porten a l'hospital de dia per a tothom que porta un PIC, que és una... bueno, és una via perifèrica que fiquen els metges per a poder ficar els tractaments, es col·loca aquí al braç i llavors és com un braçalet que, bueno, pues ja no és la típica gasa que quan a vegades vas en màniga curta pues ja apareix, fa més que estigues com a més malalt, no? I aquests braçalets pues són amb robes molt estampadetes, divertides, i la veritat és que a part de fer la seva funció, pues, ja t'he dit, ho portem allí a l'hospital de dia també, i a Reus també es porten, a diversos hospitals per a que la gent que li pugui fer falta també tindre aquest servei.
Suposo que quan a una persona se li diagnostica un càncer, ja se li deu comentar doncs, que existeix la Lliga contra el Càncer, de que poden vindre a demanar informació. De tota manera, si alguna persona està interessada, com us pot localitzar?
Bueno, a totes les poblacions, o la majoria, la Lliga contra el Càncer som 123 delegacions, repartides entre Tarragona i les Terres de l'Ebre, i a quasi totes les poblacions tenim una delegació. Llavors sempre hi ha una persona responsable en la qual des de qualsevol poble te pots dirigir i aquesta persona serà la que la derivarà, o bé sigui a Tarragona o en els professionals adequats que necessiti aquella persona.
De tota manera, ja per acabar, a banda de recordar aquesta cursa caminada que es fa aquest diumenge 24 d'octubre, recordeu, a les 11 del matí se sortirà des del pavelló poliesportiu de Roquetes amb un recorregut de 4 quilòmetres i l'objectiu, com diem, era recaptar fons. Les inscripcions es poden fer a la pàgina web Cursa de la Dona, donaebre.cat. El preu d'inscripció són 15 euros i a més tindran una samarreta per a la cursa.
Ai, sí.
Quin és el missatge que podem donar a la gent que ens estigui escoltant en aquests moments, ja siguin membres de la Lliga o ciutadans normals i corrents que, per exemple, aquest diumenge poden participar en aquesta cursa? Si tenen ganes de col·laborar, com ho poden fer-ho? Com els podem animar per a que col·laboren?
Inscrivint-se des de la pàgina que tu bé has dit i que intentem que sigui una jornada lúdica, una jornada festiva, una jornada en la que se puguen reunir famílies, amics, tothom que vulgui participar, perquè tothom tenim algun conegut o alguna persona molt propera que patix la malaltia, i llavors el que volem fer és animar a tothom a que participe, ajudar-nos a poder continuar fent aquestes tasques que hem comentat des de la Lliga per a poder contribuir en la investigació. I el que volem és omplir els carrers de Roquetes de color morat, sí, de les samarretes, que sigui una jornada festiva i a part de recaudar diners, evidentment, recaptar fons per a la Lliga.
I Pepi, des de la delegació a Roquetes, de quina manera podem animar la gent perquè participi en la Lliga?
Pues bueno, pel mitjà que ens ofereixes tu, no? Fent una crida a tothom que vinguin i que participin. Tenim molta gent que venen als sopars, altra gent que no ve al sopar però igual paga el sopar en una fila zero per a contribuir, doncs que vinguin tots, que vull dir, és un recorregut que el poden fer tots. Això encara que digui la cursa és corrent, normalment no, però podem anar caminant i no passa res, que anirà molta gent a caminant.
La qüestió és participar.
La qüestió és que vinguin tots, que se'l passaran bé.
I tant.
Doncs ja saben, la cita aquest diumenge, 24 d'octubre, 11 del matí, al pavelló poliesportiu de Roquetes, amb aquesta tercera cursa de la Dona de les Terres de l'Ebre. I també hem conegut una mica més quina és la bona tasca que està fent la Lliga contra el Càncer aquí al nostre territori. I ho hem comentat amb Montse Aixendri, que és la delegada de la Lliga contra el Càncer a Tortosa, i també ens ha acompanyat la Pepita Bosch, que és la delegada de la Lliga a Roquetes. A totes dues, moltes gràcies per haver vingut i per donar-nos tota aquesta informació i aquesta gran tasca que esteu fent envers la ciutadania. Moltes gràcies
a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica a Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, la jornada avui comença amb una temperatura més suau que la d'ahir, ha pujat entre 3 i 4 graus, depenent del municipi, destaquem aquests 19 graus que a hores d'ara tenim a la illa de Buda, però a més s'espera que avui la temperatura màxima en aquesta zona pugui inflar-se fins als 24 o 25 graus. També puntualment se podria arribar fins als 26 graus, de fet, ahir la temperatura més alta es va registrar al Dover amb aquests 26 graus. En conjunt, avui s'espera molt bon temps, ha de fer sol, sí que hi haurà alguns intervals de núvols, també ara mateix tenim alguns núvols baixos i, de fet, de nou, al final del dia es tornaran a formar aquests núvols baixos, sobretot cap a la façana litoral i prelitoral. Però aquests núvols baixos seran més trencats durant les hores centrals del dia, que és quan lluirà més el sol, i, a més, a banda, aquests tampoc no han de deixar precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.